Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals, com sempre, 12 i 20. Comencem setmana també, dilluns 5 de febrer del 2018, hores d'ara, 7 graus a la ciutat de Lleida i també amb pluja. De fet, és una bona notícia, independentment de que ens agradi més o menys efectes d'oci, que plogui, però és una grandíssima notícia que estigui plovent i que de moment, almenys aquí, a les nostres terres, ho estigui fent de manera sana, controlada, per entendre'ns. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui ens visitaran des de l'Associació Sàhara Ponent, que ens portaran, a més, a la governadora de la Wilaya de Auzert, la Mariem Salek, que també és membre del secretari general del Frente Polisario i exministre d'Educació, Cultura i Esports, per parlar del que estan vivint, vaja, de la seva actualitat. Posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer i el Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, la radiografia, ja saps, la tertúlia esportiva, on posem sobre la taula tots els resultats del cap de setmana. I a partir de dos quarts de dues, obrim la Nacional 240 amb la Mònica Carrasco des de Cope Tarragona. I avui parlarem de joves, d'emprenedors, d'empresaris. Ho farem amb la Jove Cambra. I tot això ens durà fins a les dues de la tarda. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Es mantindrà encara el cel molt ennuvolat, amb precipitacions generalitzades. Han de ser persistents amb una cota de neu que la tenim entorn als 1.000 metres. Esperem encara, doncs, nevades abundants arreu del Pirineu, amb gruixos de fins a 30-35 centímetres. Avisos taronges en general en aquest sector. A la cara nord, a la Vall d'Aran, avisos grocs per nevades d'uns 15 centímetres. Amb allaus tot el dia també en aquesta zona, per tant, molta precaució avui. Les temperatures es mantenen sense canvis importants. Hi haurà màximes de 7 graus a Lleida, a Tàrrega, també a la Seu d'Urgell, 8 graus avui a Balaguer i 4 a Viella. El vent bufa de l'est i pot ser una mica intens en alguns moments del dia. Demà dimarts es mantindrà encara la nuvolositat a les comarques de Lleida amb precipitacions en conjunt febles que han d'anar remetent al llarg del matí. La cota de neu anirà baixant altre cop al terç nord dels 800 o 1.000 als 400 o 600 metres tan sols. Esperem encara nevades abundants al Pirineu, la Vall d'Aran d'uns 5 centímetres de gruix, i les temperatures baixaran més excepte a les comarques centrals, on han de pujar una mica més de dia. Aquesta nit, doncs, hi haurà glaçades altre cop al Pirineu, amb mínimes de 0 a Lleida, Tàrrega o Balaguer, i 4 sota 0 a la Seu, a Viella. Demà el vent bufarà més suau i variable en general.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs ara que comencem amb la informació de servei, evidentment, la meteorologia complica la vida a la xarxa viària. Si és pluja, doncs la complica menys que si és neu, però clar, estem a l'hivern, i si aquí a la plana de Lleida està plovent, està clar que a mitja i alta muntanya està nevant. Anem a buscar, a hores d'ara, la darrera hora, la xarxa viària lleidatana. Comencem per la C-13, a la seva alçada de Llavorsí. Obligatori, cadenes. La C-13-11 a Trem, cadenes. La C-14 a Coll de Nargó, també amb cadenes. La 14-12B a Isona i Conca Dellà, també amb cadenes. La 142B a Naut Aran, obligatori, cadenes. La C-147 a Esterri d'Aneu, obligatori, cadenes. La C-162 a Riu de Cerdanya, amb obligatorietat de portar cadenes. La C-28 a Naut Aran i a l'Alta Neu, amb obligatorietat de cadenes, a excepció del port de la Bonaigua, que es troba tancada. Tancada. La C-462 a la Seu d'Urgell, cadenes. La C-563 a Gósol, amb cadenes. La L-401 a Coll de Jou, cadenes. La L-500 i L-501 a la Vall de Boí, tot amb obligatorietat de cadenes. La L-504 a Llavorsí, cadenes també. A Tírvia, la L-510, també amb cadenes. La L-511 a Abella de la Conca, també amb cadenes. La LV-4241 a Guixers, cadenes. A Espot, la LV-5004, també amb cadenes. I la Nacional 260 a Soriguera, a Bellver de Cerdanya i a Pont de Suert, està també obligatorietat de portar cadenes, i a més el seu pas de Pont de Suert cap a Sarroca de Bellera restringit als vehicles de la tercera categoria. Per tant, això és hores d'ara com es troba la xarxa viària lleidatana. Si has d'agafar el cotxe o ja hi ets, ull, independentment de que la carretera per la que està circulant no estigui tancada o que no estigui amb l'obligatorietat de cadenes, ull, perquè a hores d'ara està plovent, a molts llocs està nevant, i per tant això és una cosa que anirà canviant. La resta de l'actualitat informativa passa per successos. Una altra notícia desgraciada. Hi ha hagut aquest matí 3 ferits en un accident entre un turisme i un camió a la C-14 a Coll de Nargó, però és que els Mossos investiguen, això és un altre accident, si el conductor del vehicle en què van morir 2 lleidatanes a Tarragona va cometre algun delicte. Se'l podria acusar de conducció temerària o homicidi imprudent. Mira, llevat que no sigui un problema mèdic, llevat que no sigui d'un problema mèdic, si coneixeu la zona, ens ubiquem carretera que uneix Reus amb Tarragona, direcció Tarragona. Arribem a la rotonda de la zona comercial de les Gavarres. Un nus impressionant de carretera. És una rotonda de triple carril en la que arriben autovies de 2 i 3 carrils. Per tant, una rotonda enorme. Limitada la velocitat d'arribar a 40 km per hora, com a tota rotonda, amb cedius al pas, etc etc. Aquest vehicle va impactar contra la protecció de formigó de la rotonda a 140 km per hora. 140 km per hora. Evidentment, el cotxe va sortir rebotat i va acabar caient a la AP7, que està just a sota. Repeteixo, si no és un problema mèdic que es desmaiés o qualsevol altra història mèdica, que perdés el coneixement del conductor i llavors, doncs, evidentment, passa el que passa, arribar a 140 km per hora amb una rotonda enorme com és aquesta, plena de trànsit, on està limitat a 40 km per hora, vaja, escolta, està clar que els Mossos han d'investigar si se'l pot acusar de conducció temerària, però repeteixo, que si no hi ha un problema mèdic, no crec que quedi cap mena de dubte. De moment, 2 lleidatanes han perdut la vida, de 27 i 19 anys. El conductor està a la UCI, té 22 anys del picat. És cert que detenen 6 homes a Catalunya en el marc d'una operació policial contra una xarxa d'intercanviar material pedòfil, una altra xacra del segle XXI. La policia espanyola ha arrestat un total de 40 individus a tot l'estat, 40 persones a tot l'estat, entre els quals hi ha enginyers, professors, treballadors públics, la majoria a Barcelona, però una a Lleida i una altra a Girona. I això és notícia. Arriben a l'aeroport d'Alguaire els 100 primers esquiadors suecs amb destí a les pistes d'Andorra. Ahir va arribar el primer vol procedent de Suècia. Evidentment es va fer el bateig. Aquí tenen el que 2 camions de bombers tiren aigua sobre de l'avió. És simbòlic, però vaja, no deixa de ser una bona notícia. Seran fins a 2.500 turistes els que arribaran fins al proper 25 de març. Després marxen cap a Andorra a esquiar, però vaja, que de moment arriben a l'aeroport de Lleida Alguaire. I s'ha detectat un 5è cas de sarna a la Seu d'Urgell. Parlem d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports, 12:29 minuts, ahir victòria de Lleida, 1-0 davant de l'Atlético Baleares, gol de Nierga de penal, camp d'esports 8, en parlarem a la radiografia. En bàsquet hi havia la Copa, per tant no hi va haver Lliga, que tornarà el proper dia 9. I amb hoquei, derrota de Lleida llista a casa, 1-2 davant del Vic.
El que su moto duerme en garaje, el que no tiene multas, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Te gusta ahorrar. Por eso en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios cada día.
Y ahora 50% de segunda unidad en una gran selección de productos.
Como el atún Claro Albo, pack de 3 latas, compra 2 y el segundo pack sale por 2,95 euros.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I la veritat és que n'hem parlat al principi del programa, és un tema més o menys recurrent i jo crec que l'hem de tenir sempre a la ment o l'hem de tenir sempre present. De fet, des de l'associació Sahara Ponent ja ens ajuden a que ho tinguem present i és la situació de tot el tema del Sahara. Avui està amb nosaltres el president de Sahara Ponent, el Roger Seró. Roger, què tal?
Bon dia.
Roger, que està acabat d'arribar aproximadament, potser ja li hem deixat obrir la maleta i tot, però has estat 2 mesos als campaments.
Sí, en aquest últim viatge, sí.
Però, vaja, que ja ens ho vas explicant, no és pas la primera vegada. Eh?
No, ja fa uns 5 anys, una cosa així, que anem treballant i anem baixant.
Estem acompanyats també aquí als estudis per la Maria González, però m'ha dit no m'obris el micròfon, que no vull dir res. Però, escolta, jo la saludo, però no vol dir res. Maria, et dic així, hola, què tal, amb la mà. I avui, Roger, tenim, crec que uns convidats força especials. Está con nosotros Mariem Salek, que es delegada del gobierno de la Wilaya de Auxert. Es miembro del secretario general del Frente Polisario y además fue ministra de Educación, Cultura y Deportes. Mariem, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes para recibirme.
Y también nos acompaña Ahmed Hardan, es saharaui, miembro de Sahara Ponent y lleva ya 2 años y medio en Lleida. Ahmed, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, por cierto, que me han dicho que estás estudiando catalán.
Sí.
¿Y cómo lo llevas?
Pues bien.
Es muy difícil, es muy no complicado.
No tan difícil.
A ver,
poco a poco.
Déjame probar. Ahmed, ¿qué tal? Hola, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, muy bien.
Perfecto.
¿Y usted?
La verdad es que la gente que tiene intención de integrarse y de conocer otras culturas que no sean la suya son personas que para mí requieren de todo el respeto, ¿eh? Conocer las otras culturas y las costumbres siempre es una cosa buena, siempre. Roger, vamos a ubicar, porque es verdad que lo hemos hablado ya aquí, pero vamos a, de manera más o menos rápida, ¿dónde está el problema o cuál es la situación?
Bueno, básicamente el gran problema es que el pueblo saharaui desde hace ya, bueno, más de 40 años se encuentra dividido sobre todo en 2 zonas, en lo que es su país realmente, que está ocupado, y luego lo que diríamos el campamento de refugiados, que se encuentra en el desierto de Argelia. El Sáhara Occidental sufrió una invasión del gobierno marroquí. Eso obviamente provocó unas tensiones, acabaron en un conflicto armado. Y ese conflicto armado, para defender su propio territorio, pues obviamente generó una población refugiada. Han pasado los años, hubo un alto el fuego con la condición de hacer un referéndum. Yo siempre defiendo que eso del referéndum realmente, bueno, que impuso la Unión Europea o que impuso la ONU, yo siempre lo he visto como muy maquiavélico, porque yo siempre defiendo que los saharauis no deberían por qué hacer un referéndum, porque ya son saharauis, ellos estaban en su país, efectivamente los invadieron. Pero bueno, esta es la política que hay. A condición de, cuando acabó el conflicto bélico, hacer un referéndum. Bueno, ese referéndum nunca se ha llevado a cabo, siempre ha estado vetado. Y así ha sido a lo largo de los años, con lo cual nos encontramos con una población que lleva más de 42 años refugiada en el desierto del Sáhara, en Argelia, y tenemos toda una parte saharaui que vive en su legítimo país, pero que está ocupado por el gobierno marroquí y que cada vez que salen a protestar y a defender su derecho, son masacrados por la policía marroquí. Y luego, de hecho, están defendiendo un derecho que la ONU en pleno ha ratificado, no hay ningún país que reconozca la soberanía del gobierno del reino marroquí sobre el Sáhara Occidental. Pero bueno, como hablábamos antes, son resoluciones de la ONU de cientos y cientos de juristas, pero la Unión Europea sigue haciendo tratados con el gobierno marroquí.
Mariem, sobre la resolución de la ONU, y en teoría está todo claro, pero a la práctica, al día a día, no funciona así.
واضحة قضية صحراوية واضحة أنها قضية تصفية استعمار. الأمم المتحدة قبضت قرار على أن يتعدل الاستفتاء يقار فعلا عمليا إلى حد الساعة ما فتعدل هذا الاستفتاء.
Está claro que la Unión que la ONU, Naciones Unidas, que no han hecho el referéndum al pueblo. La causa saharaui está clara, está en todas partes, en nivel de Naciones Unidas, y están pendientes de hacer referéndum para solucionar el conflicto saharaui. Pero hace más de 42 años y estamos esperando la solución.
Mariem, claro, 40 años da para que estén afectados como mínimo dos generaciones. Podríamos hablar ya de una tercera. Claro, la primera generación que lo vivió lo vive o lo lleva de una manera, pero los más jóvenes supongo que lo ven de otra. ¿Se está tomando especial interés en parte de comunicar a los jóvenes que, bueno, que oye, que la paz es lo fundamental y que se tiene que buscar la manera de buscar una solución, pero siempre desde el punto de vista pacífico?
احنا في نقاشاتنا مع الشباب دائما نقول لهم عنا نختاروا الحل يجي في طريقة سلمية. يقال الشباب قاضب وقال عنه ما تبغى ينتظر وقال عنه باغي يرجع الحق.
Desde el Polisario, desde el gobierno del Sahara Occidental, aún estamos calmando las generaciones que están subiendo, que la única manera y que lo es preferible es la vía pacífica. Pero cada vez con el tiempo y la paciencia se agota, están la última generación que está digamos, perdiendo la esperanza. Y nos están pidiendo y están apretando el gobierno saharaui que volvemos a la otra vía, digamos, como llevamos 40 años sin solución al conflicto y estamos en una situación extrema. Los jóvenes, que la generación que están, nos están apretando a volver a la otra vía.
Tomar las armas.
Y tomar las armas.
Mariem, a nivel mundial y si quieres a nivel más concreto de Europa, ¿es todavía el gran desconocido, el problema saharaui?
في الاتحاد الأوروبي القضية الصحراوية معروفة ومطروحة.
En la Unión Europea la causa saharaui está en la mesa, que hace años está reconocida claramente. Tenemos amigos y asociaciones en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo.
والقضية مطروحة على محكمة لاهاي وفصلت فيها خاصة في هذا يتعلق بالثروات.
Y la causa y la causa saharaui está en un punto muerto. Y sobre todo en tema de
قلت لك على الاتحاد الأوروبي يعرف القضية الصحراوية مطروحة فيه. مشكلة نظريك حالا مع الاتحاد الأوروبي هو ما يتوقع الاتفاقيات مع المغرب للصيد يكون موافقة الشعب الصحراوي اللي ممثل الشارع الوحيد الجبهة الشعبية.
La causa saharaui está en la Unión Europea y el único problema que está pasando, que estamos apretando y pidiendo a la Unión Europea que no firman acuerdos de exportar los recursos saharauis, tanto la pesca como el fosfato, sin tomar la decisión del pueblo saharaui, que es legalmente el que puede decidir. Y esto es lo que está pasando, que están sacando recursos del Sahara Occidental sin avisar al pueblo saharaui.
وفي الحقيقة دول الشمال متفهمتنا أكثر من دول الجنوب شمال أوروبا.
Y en el norte de Europa nos entiendan más que el resto.
بالرغم إنه إحنا كنا مستعمرة إسبانية تقريبا مدة قرن من الزمن.
Y sin embargo que llevamos éramos una colonia española hace más de un siglo.
وإسبانيا تعرف القضية الصحراوية أكثر من أي حد ثاني.
Y el gobierno español reconoce la causa saharaui más que nadie.
ما هم تعرف بها يعرف ما هي الركنات
conoce la historia saharaui más que los otros países europeos.
والمستفيد بالدرجة الأولى من هذه اتفاقية الصيد هي إسبانيا.
Y el único beneficiario o el único beneficiario que está beneficiando de estos acuerdos es el gobierno español.
وبالتالي مسؤولية إسبانيا هون كبيرة.
Y es la responsabilidad de España.
والمشكلة قاع النهار الأول مسؤولية إسبانيا.
Y desde el principio el único problema y el culpable era el gobierno español. Y está obligado de reconocer y recoger errores históricos.
Mariam, actualmente te encuentras en España, has estado ya en diversas ciudades. Te van a recibir también en el Ayuntamiento de Lleida. Me consta que también en el Ayuntamiento de Barcelona. La faena de sensibilización, de volverlo a explicar una y otra vez, supongo que es importante.
تماما مهم جدا عنه الاتصالات مهم جدا عنه تحريك المجتمع المدني والاتصال بالجمعيات والجمعيات غير الحكومية والاتصال حتى بالبلديات والساسة.
Exactamente, es muy importante sensibilizar la causa, sensibilizar todas las asociaciones que apoyan el Sáhara, todos los miembros que están en y asociaciones y gobiernos que están en la sociedad española en general, de sensibilizarlo por la causa, por reconocer la causa y explicar el conflicto. En España tenemos muchos amigos que apoyan la causa saharaui.
Por cierto, Mariam, asociaciones como Sahara Ponen, que llevan ya años trabajando con vosotros, viniendo, entendiendo y después también haciendo de altavoz en España, por ejemplo, en Lleida, como Sahara Ponen, ¿son asociaciones bien recibidas? ¿Valoráis su esfuerzo?
احنا نقدروا ونقيموا الجهد الكبير اللي عدلوا جمعيات الصداقة وخاصة جمعية الصحراء بونين.
Valoramos y agradecemos todos los esfuerzos que se hacen desde Sahara Ponent, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en Lleida, y lo valoramos y lo agradecemos.
نقيموا يعني هذا اللي عدلوا في تحسيس في القضية الصحراوية نقيم المساعدات الإنسانية اللي قدموا للشعب الصحراوي ونقيموا ألاف الأطفال اللي قد أخذوا من هون بفضل من هون وعاشوا حياة يعني في العطل في السلام.
Valoramos el esfuerzo que se hace en nivel de Lleida y otros pueblos cercanos como sensibilización llevar la causa saharaui, explicarla en la sociedad de Lleida y valoramos
la ayuda
humanitaria que está llegando a través de Sahara Ponent y sobre todo valoramos el esfuerzo que está haciendo en el programa de vacaciones en paz, que es de llevar unos niños que están en los campamentos, que pasan aquí dos meses y reciben servicios sanitarios, reciben alimentación, sensibilización y sobre todo que se saquen de la situación en que viven, de los campamentos.
Teniu més informació a la web www.saharaponen.com, saharaponen.com. I us podeu informar doncs de qualsevol aspecte, amablement us informaran. Hem parlat avui amb la delegada del govern de la wilaya de Auxerre, membre del secretari general del Frente Polisario i també exministra de Educación, Cultura y Deportes, la Mariem Salek, a quien agradezco que en su visita a nuestro país haya podido rescatar unos minutos de su agenda para visitarnos y explicarnos de primera mano el problema. Mariem, gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted.
Ahmed Hardan, que és membre ja de Sahara Ponent, Harawi, per dos anys i mig a Lleida, estudiant català, a més, con estudios ja de la branca sanitària. Gracias por ayudarnos en la tarea de Tor y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y al Roger Seró, que es el presidente de Sahara Ponent, que segueix informant a peu de lloc, per entendre'ns, el Roger, si parleu amb ell, el que us expliqui és que ho ha viscut, no li han dit o ho ha vist, no, ho ha viscut, i crec que és, les informacions de primera mà sempre són molt, molt valorades, Roger?
Sí, perquè al final trobes de que la gent sempre parla per boca dels altres. Mm-hmm. Bueno, no. Lo diré ya, no? Bueno, lo que te encuentras mucho es que al final acabas discutiendo con gente, sí, o hablando de temas que al final dices, bueno, pero tú no has estado, correcto, no lo has vivido, con lo cual hablas de lo que oyes en la televisión, en los periódicos, etcétera, con lo cual realmente estás hablando por boca de los demás, no estás hablando por boca tuya. Es decir, ve, vívelo, y a partir de ahí tú hazte una idea y trabajemos o no.
I tant.
Però bueno.
A 3w.saharaponent, allí es podeu posar en contacte amb el Roger, però amb tota la gent de l'associació, i escolta, jo és que vull parlar amb el Roger perquè sé que hi ha estat i vull que m'expliqui coses.
Amb la Maria.
Amb la Maria. Doncs aneu directament.
El Roger està allà, la Maria es queda
no, correcte,
aquí,
però vull dir que escolta, jo necessito, vull parlar amb una persona que hi hagi estat. Tranquils,
sí,
que
no,
us ho posen en contacte.
Està,
ja.
També,
Roger Seró, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies,
bon dia.
Gràcies a vosaltres per obrir sempre els micros.
Dynamic Wash, més a prop teu. Reapertura Lleida de l'antic rentador Janot. Nova direcció i nova plantilla. Hem millorat les instal·lacions per un nou concepte de rentat, el de Dynamic Wash. Rentat interior i exterior. Neteja fons de les tapisseries per a deixar el seu cotxe sempre impecable. A Cronista Muntaner 25, Cap Pont. Obert des de les 9 del matí fins a les 8 de la tarda. Consulta la web dynamicwash.net.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez. Seguir. We will
rock you. Las noticias de reírse. Amb Joel Carnicer. Vinga, va, que algú ho ha fet. Joel Carnicer, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Així és, les
notícies de reírse. Encara no ho hem decidit, això, No ho hem decidit, això,
no,
encara.
No.
No sé.
Podem fer una enquesta? Tira el mòbil.
Per WhatsApp, eh? Vinga. 664...
654...
664...
664...
526...
526...
180.
180.
Aquí no et podeu equivocar.
664...
526...
526...
180.
180.
Què us agrada més?
Les notícies de reírse o algú ho ha fet?
Algú ho ha fet. Algú ha fet, té la seva història al darrere, però sí, les notícies de reírse...
Ricard, la
seva història.
Setmana
no
que
ens ha trucat,
ve...
el senyor que va trucar aquella vegada.
Ja no, bueno, a veure si... Quiero que llames, senyor de reírse. Llama.
Les notícies de reírse. Amb Joel Carnicer.
Diré una cosa, la setmana que ve farà 5 anys que estic en aquest espai.
Ah, sí, que tu vas venir per Sant Calentín.
La setmana que ve farà 5 anys.
Cinc anys, eh? Cinc anys i encara no has cobrat cap més, eh?
Imagina't, el dia, que,
anys,
el dia que cobri ploro. Bueno, què hi farem?
I les notícies de reírse. Va,
las
venga,
noticias de reírse empiezan diciendo que...
A veure, que l'altre dia vas acabar carregant-te a dos novios,
Sí, pues aquesta encara serà més alegre perquè diu que vecinos de una fábrica de Viagra denuncian erecciones espontáneas.
Ah,
alerta.
Ah,
diu que vecinos de la fábrica de Viagras denuncian erecciones espontáneas en hombres y animales.
Ah.
Los vecinos de... Espera que me agarro. Los vecinos de Ringanskiddy, pueblo en el que Pfizer tiene su fábrica de Viagra, están hartos de ver animales y hombres erectos porque, obro cometes...
Ya está bien, hombre.
La Viagra está en el aire.
Ah, pensaba que era en el agua.
¿Sabes cómo a pardiñes que faulo a galeta?
Love pues, is in the air.
Viagra is in the air.
Viagra. No? Pues,
saps
com, la Viagra està en l'aire?
Bueno, que pardinyes està faulo a galeta?
Sí, home, sí, però
pues aquí faulo a Viagra...
I ja està.
I la Viagra, pues, amb els efluvios, dedueixo...
O sigui, que després de tant cuento, de controlar-te les dosis, de quina te prens o no te prens, sí, allí respirant-ho, venga.
I això que, lo que més m'agrada són en animals.
Home, clar... Ja
en hombres i animals.
El problema d'això és que quan tu te prens la pastilla, és per llavors. Clar, quan tu respires no saps com passarà.
Clar, enigma. I el temps que durarà.
I clar, no? Bueno, tampoc, vull, ho dic perquè igual et passa en un moment que dius, bueno, i ara això, per a què ho vull, ara, això? Ara sí, això no.
Sí, exacte.
I quan ho vols, doncs potser no... no
això. Ja, bueno, doncs... Pues,
Sí, però les denúncies que són de homes o de dones?
De dones.
Ah, de sí, les dones ja estan, o sigui, fartes.
Les dones ja estan fartes.
Escolta, va,
ja,
l'home
pensa, doncs pues, mira, ja que estic, doncs... Pues...
Pues, ja que... Home, si no té contraindicacions per la salut,
no, eso, respira.
És un problema social, per entendre'ns.
Bueno, clar, però ja només del fet de respirar o que et passi això vol dir que ja estàs prenent
A veure si no et farà efecte després,
no?
De gran.
Sí, no ho sé. Bueno, continuo amb el tema, i és que diu que se opera la nariz i sufre una erección permanente.
Ah, mira,
¿vale?
Ja que estem amb el tema.
Exacte, ja m'ho he fet venir.
Com es deia el poble?
Espera que... Uf.
No, dic, igual era...
Ringanskidi.
Potser era d'aquest poble.
Doncs pues diu que el senyor... Però lo bo és que es diu Neven Siganovic. Que ja s'hagués pogut dir Sigalòvic.
Neven.
Neven. Neven.
De never. Sí, nunca. Sí,
no, de, amb N final, Neven.
No, ja, però sona
Neven,
never.
Neven Sigalòvic.
Sigalòvic.
Se opera la nariz i sube una nariz.
Però i què fa operant-se el nas?
Un croata de 45 años, fanático de las cirugías plásticas, se hizo una rinoplastia en Irán.
En Irán,
en Irán,
un
y ven...
croata
Irán y vendrán.
Se operó en Irán.
Sí, y ahora padece una inusual enfermedad llamada priapismo, que causa...
¿A tenom?
Sí, que causa... Ya tot tenom.
No, pero voy a decir que eso que le ha pasado a más de una persona, doncs.
De dueño, que causa al hombre una erección dolorosa, permanente, y que no va acompañada de deseo sexual.
Claro, pero es que por eso tú dices, es que claro, hay momentos que dices, ¿y ahora qué falla más eso aquí?
Claro, pues... Pues aprofitar la vinantesa.
Sí. No, aprofitar no, perquè arriba un punt que allò no... Que és el que diu, que no... I ara què? D'on l'han d'operar? De l'orella?
La pregunta és, ha de tornar a Iran?
No, bueno, sí, clar.
Per què van a Iran?
Sí, però...
Massa de dubtes.
Pel preu, suposo. Però, i d'on l'han d'operar perquè baixi? I si després no funciona? Què prefereixes, tenir-la sempre preparada?
Sempre preparada, no cal que diguis l'altra. Venga, diu que retiran en un centro comercial una estàtua de Spiderman en erección.
Però a veure, quines notícies,
vale,
has trobat
espera,
avui?
Mira la...
Home, déu-n'hi-do, eh?
Li han ficat un,
sí, sí,
un membre viril a l'Spiderman molt gran.
Això com, és com un cap, plàstic, com el cap, home, per favor.
Com el cap d'un bebè.
Que no, home, no, que això menys. És un plàstic.
Diu que, bueno, diu que tras llevar un año coronando la fachada del centro comercial en Lota, en Busan, Corea del Sur...
Pesado, plomo.
Pene o plomo. Diu que el superhéroe presentava una generosa erección que se dejaba ver claramente.
Que, pero claramente, ya os lo digo yo.
El agravante, diu que aunque se encontraba a una altura elevada a la que no resultaba fácil verle, abro comillas, la alegría, a Spider-Man justo debajo se le encontraba una zona de juego infantil. La gent està traumatitzada amb que els crios estiguin traumatitzats. T'has fixat?
Però igual els nens ni s'hi van fixar.
Exacte. Piensen en los niños. La gent està obsessionada amb... Deixeu els crios, ja, home.
Però que, i els nens potser només van veure el
Spider-Man.
El Spider-Man i prou, no es van fixar amb això.
Clar, i...
Home, aviam, havia on fixar-se.
La erecció. Bueno. M'agradaria dir, ja que estem en un terreny...
Avui estem les notícies de reírse de les erecciones.
Erótico festivo de reírse.
Ah.
M'agradaria... Hosti, tant de bo torni a trucar aquest senyor.
Les notícies de reírse.
Les notícies de reírse. Bueno, m'agradaria dir una notícia que vaig trobar en un diari molt antic que diu... El titular és...
Dos punts.
Encantadoras y atractivas bellezas que juegan con usted y sus amigos al tiempo que se toman una copa.
Ah.
T'explicaré. Lujosos vasos de vidrio de primera calidad decorados con preciosas chicas elegantemente vestidas, pero que al llenarlos con la bebida comienza un verdadero espectáculo.
Ya los he visto.
Despojándose todas de sus ropas ante el asombro de quienes las contemplan. Un moment, lo que diré ara. Diu, 1297, ¿vale? Os diu, cuatro vasos...
Això
és el títol de... Se deuen dir els vasos.
Ah.
Cuatro vasos chicas desnudas, 1575 pesetas.
1.500 pessetes, sí, 4 gots.
Déu-n'hi-do, eh? Eren cars.
Bueno, a veure...
Eren cars.
Però vull dir, no són per fer-los anar una vegada. Cada vegada que te'ls omplen, s'abasteixen. I cada vegada que es desomplen...
Correcte.
O sigui, que la, buiden, la, vaja. La,
elegantemente...
Quan estan secs, no funcionen.
Exacte. Llavors,
per tant, s'han d'omplir. Això l'únic que fa és fomentar el beure.
Exacte.
Però si funcionen amb aigua, cap problema, que beure aigua és bo.
No crec que funcionin amb aigua. No, no
ja deuen estar ben pensats.
Sí.
Havia uns bolígrafs, també.
Sí, sí,
que
sí.
Que depèn de cap on els giraves, la roba apareixia o marxava. Sí. Pues... Clar, internet s'ho va carregar tot, això.
Sí.
Perquè avui en dia internet...
Bueno, com,
el, trobes
com
tot...
el porno del Plus, no? Que aquelles mirilles... Del Canal Plus, de les mirilles, ah, que ves, sí, allà, sí, algo, no, allí, no, però no acabaves...
No es veu res. Com mirilles, si és que no es veia res.
Sí, era complicat, allò.
No, no és que ho diguem per experiència, però no es veia res.
No, clar, clar, clar. Bueno...
Escolta, tu et va agafar molt petit, eh?
Bueno, però... Bueno...
També miraves?
Bueno, 9 anys o 9 anys, potser, o 10.
Bueno.
Bueno. Eyacula sobre una pasajera en el avión y alega que en realidad fue, abro comillas, un ataque de tos.
Nah. Nada.
Vale? Ara t'explicaré una història que em va passar amb l'avió, amb un avió. Això és veritat. Jo estava en un avió anant cap a Los Angeles i hi havia un home gran d'uns 60 llargs caminant pel passillo. I llavors al costat jo tenia una dona gran i es va aixecar i el va començar a insultar dient-li que era un marrano perquè aquell senyor s'estava masturbant al passillo. Estem parlant d'un vol nocturn.
Però tu ho vas veure, això,
jo,
no?
Jo ho vaig veure.
Ah, però realment ho estava fent?
Sí, i estava el passillo, el que passa és que
intentava
amagar-se, però aquella senyora el va veure i li va dir... I aquella
vaya ser el lavabo.
I aquell home anava acompanyat de la seva dona...
Que dormia.
Sí, i quan se va aixecar la dona, l'altra dona li va dir usted es un guarro porque su marido está haciendo esto. I la dona va passar completament. Él es asín. Asín. Bueno...
Venga, va, las noticias de reírse amb Joel Carnicer, te queden 20 segons.
Bueno, pues si vos no te dicho la noticia.
No, guárdatela per la setmana vinent.
Puc dir un acudit?
Va, ràpid, boi, Déu meu.
¿Sabe usted hacer una frase con tell me now? Diu, claro, diu la setmana passada me compré un libro y aún no me lo he terminado.
Mare de Déu.
Vale.
Joel Carnicer, venga, que tinguis bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
Doncs apa, que sí, que ara sí, ja anem directes cap a la una, com sempre, buscant una nova proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Cap on anem avui?
Mira, anem al Pla d'Urgell. Ah. Anem a Vilassana, que tot s'ha de dir. Abans no es deia Vilassana, sinó que es deia Utxafava, era la població,
el
nom original. I a causa d'unes festes, ja ho explicarem, a causa d'unes festes que hi va haver, la gent no anava amb aquest poble i quan la pesta o les febres aquestes van desaparèixer, van posar a votació canviar-li el nom i posar-li tres...
Ben veure, diferent.
I llavors li van posar Vilassana en senyal de que ja estava sana la població.
Ara ho entenc.
Tota la seva explicació.
Val.
O sigui que hem de dir que d'aquest tranquil lloc de Vilassana, que així es denomina actualment, ja se'n té notícia des del 1130. La població està situada a 249 metres d'altitud, sobre el nivell del mar, i el seu terme veu com el travessa el riu Corb. La parròquia d'aquell lloc era la frontera del bisbat de Vic, vers les terres ponentines, encara que no va ser fins al segle XIII, quan va agafar força el seu creixement com a nucli poblat. L'antiga població de l'època medieval es va diluir i només ens va pervindre el nom, que fins i tot no designava cap poble, sinó un terme on hi havia cases, corrals i cabanes escampades pel seu terme. Cal dir que una de les arrels d'aquesta població, perquè tot arbre té arrels, tot poble té uns inicis, unes primeres cases, que són l'arrel de la població, cal dir pues, que l'arrel va ser la Casa Vella, per aquest nom conegut al poble, i que data del segle XVI. Fou un xic a recer d'aquesta Casa Vella i de la seva capella dedicada a la Mare de Déu de la Cabeza que començaren a edificar-se diverses cases formant-se a poc el que seria en el futur aquest nucli de població ben definit. El poble, que antigament, ja ho hem dit, portava el nom de Utxafava i depenia de Castellnou, havia tingut fama de lloc de febres malignes, les quals van afectar moltíssima gent. I quan les febres desaparegueren i el poble recobrà el seu tarannà, a més d'independitzar-se de Castellnou, es va decidir posar-li el nom de Vilassana. Avui, cal dir que és un dels indrets emblemàtics del lloc, és l'estany d'Ivars i Vilassana. Per tant, cal visitar aquest indret. I la dita d'avui, Regar per acabar, ens diu que al febrer no hi ha cap gos coniller. Serà perquè ja no surten les llebres al febrer,
això,
no?
Sí. Gràcies, Joan.
Fins demà.
Doncs apa, que en 30 segons arribem a la una. Recorda que és demà dilluns, 5 de febrer, amb precipitacions, amb aigua, amb neu, ull a la xarxa viària, moltes, moltíssimes, ja han fet abans el repàs, de carreteres amb cadenes, per tant, atenció. Busquem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE, després hi tornem amb la radiografia, amb el Xavi Pérez i l'Albert Square, que ja els tinc aquí preparats als estudis.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Interrumpido el tráfico ferroviario entre Asturias y León, Renfe ha puesto en marcha un plan alternativo por carretera, a pesar de que hay fuertes limitaciones en el tráfico entre el Principado y el centro de la península. En unos instantes volveremos a la Dirección General de Tráfico para ver cuál es en este momento la situación de las carreteras. Y ya conocemos el primer sondeo del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, tras las elecciones en Cataluña. Ciudadanos supera a Unidos Podemos en intención de voto y se coloca como tercera fuerza política. El PP volvería a ganar las elecciones, aunque sigue cayendo. Alberto Escalante.
Sí, el PP baja más de punto y medio, pero se mantiene como el primer partido en intención de voto con un 26,3%. Con el 23,1% le sigue el PSOE, que también se deja un punto. Pero la noticia, como decías, es la subida de Ciudadanos. 3 puntos desde el último barómetro y con el 20,7% supera ya Podemos y sus confluencias, que no obstante mejoran también medio punto su último dato. No es la única buena noticia para el Partido Naranja. Albert Rivera mejora su nota y se mantiene como el líder mejor valorado con un 4,01. Pedro Sánchez obtiene el 3,7, Rajoy el 2,9 y Pablo Iglesias es el peor valorado con el 2,54 de valoración. Es el primer barómetro con intención de votos desde las elecciones catalanas y la preocupación por la independencia vuelve a caer otros 2 puntos respecto a diciembre.
Recordemos, estamos muy, muy pendientes del temporal que está afectando a varias carreteras españolas, así que vamos a la Dirección General de Tráfico. Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Madrid continúa nevando, así que precaución. Está restringida la circulación a camiones en las siguientes vías de la red viaria principal: en la 1, en el Molar, y en la 6 desde Puerta de Hierro y hasta Collado Villalba. Asimismo, de la red viaria secundaria, prohibido el paso a camiones en la M637 a la altura de Lozoya. Les recomendamos que en toda la M40 no circulen por el carril izquierdo y se ha restringido la circulación a camiones y articulados también en toda la vía de circunvalación. Además, tengan cuidado en varias vías. De momento no hay restricciones en ninguna de ellas, pero sí tenemos complicaciones por el temporal en la A3 en Fuentidueña de Tajo, en la M50, en la zona de Coslada, en la A42 entre Madrid y Torrejón de la Calzada, en la M219 en Loeches, M220 en Perales de Tajuña, M300 en Arganda y por último en la M611 en Miraflores de Sierra.
Te cuento también que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tiene activado el plan de invierno. Está llevando a cabo trabajos preventivos para evitar la acumulación de nieve en la zona del movimiento de las aeronaves. Se recomienda a los usuarios que consulten con su aerolínea el estado de su vuelo. Y hay más noticias en este lunes 5 de febrero que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Sigue abierta, Pilar, la operación antidroga en la que ha resultado herido un policía del Grupo Especial de Operaciones. Otro geo se ha salvado gracias al chaleco antibalas. Se esperan un total de 40 detenciones en Galicia, en Andalucía y en Madrid. Entre los arrestados se encuentra el narco Sito Miñanco y una hijastra de otro de los narcotraficantes más famosos, Laureano Ubiña. En Bruselas, a esta hora, está previsto que conozcamos más detalles del encuentro que ha mantenido Carles Puigdemont con sus diputados de Juntos por Cataluña. Una delegación del grupo independentista ha viajado a la capital belga después de que ayer Puigdemont se reuniera con representantes de Esquerra, que en público siguen apostando por una investidura de Puigdemont, pero que en privado rechazan ya que repita como presidente. Lo último es que los antisistema de la CUP han anunciado que también van a viajar a Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont. Y acaba de presentarse el plan para la mejora de los alimentos y bebidas que tomamos. Se va a aplicar de forma progresiva y va a contribuir a reducir azúcares añadidos, sal y grasas saturadas de 3.500 productos básicos de la lista de la compra. Todo ello sin elevar las calorías.
con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En el espejo de hoy habláis de la importancia que tiene el testimonio de personas entregadas y apasionadas para que otros descubran qué quieren hacer en la vida.
Vamos a contar la historia de Carlos Gómez Bírseda. Es uno de los 5 jesuitas que fueron ordenados diáconos el pasado sábado por el cardenal Osoro. De niño, él había pensado en ser misionero, pero confiesa que al terminar el colegio eso ya estaba bastante dormido. Empezó a estudiar medicina y tras una ruptura sentimental siguió la dirección espiritual de un jesuita y también inició un voluntariado con niños con cáncer en el Hospital de la Paz. De aquella experiencia surgió su deseo de entregarse por entero y su decisión de ingresar en la Compañía de Jesús. Acabada su carrera, los superiores le enviaron al Chad, donde trabajó en un hospital y en la formación de futuros médicos chadianos. Por cierto, 2 de ellos asistieron este sábado a su ordenación como diácono. Pues ampliamos toda esta historia dentro de media horita, más o menos, en el espejo.
Pues con todos los detalles, como siempre, y muy pendientes. Y pendientes también de los deportes y pendientes de Gerard Piqué y su lesión. Luis Munilla.
Protagonista ayer Pilar en el derbi catalán, marcó el empate y mandó callar a la grada, pero hoy es protagonista también porque terminó lesionado ese partido y le están haciendo pruebas, Elena Condis.
A la espera del parte médico oficial, Piqué acaba de pasar pruebas médicas en la ciudad deportiva tras retirarse con molestias en la rodilla derecha por una dura entrada de Gerard Moreno en el tramo final del derbi. Algunas informaciones apuntan a 2 semanas de baja. Si se confirma, será un problema para Valverde porque Vermaelen aún no está recuperado y solo tiene a un Titi que está sancionado en liga contra el Getafe y a Yerry Mina que aún no ha debutado.
Seguiremos pendientes, por tanto, de Piqué. Por cierto, que el españolista Sergio García acaba de negar haberse comportado ayer con ánimo racista hacia un Titi después del derbi catalán. Y protagonista también Clarence Seedorf, porque el exjugador del Real Madrid es el nuevo entrenador del Depor. Sustituye a Cristóbal Parralo y llega esta tarde a La Coruña.
Pues te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Autocamión Servi, taller autoritzat d'Ebubus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamión Servi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb 2 plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-2895-20.
Yo siempre que voy al campo de fútbol con mi padre, nos ponemos los dos la radio porque nos gusta escucharla y al mismo tiempo verla.
Lo primero que hago es poner la radio, sobre todo para saber el tiempo que hace, las noticias que hay y si me va a afectar algo en el día que me toca.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
Está pasando. Estás en COPE.
Algo interesante, miren, el Ministerio de Empleo
propone... Está pasando los fines de semana con Cristina López Slichter.
Esta semana, al abrir un periódico...
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Pero estas historias son las de...
Está pasando
personas.
Mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno el Pulpo.
Nosotros aquí encantados con nuestros ponedores.
Está pasando
de
en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbrera.
Los últimos datos del Ministerio de Agricultura... De...
Está pasando. Estás en COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Dos academias de policía.
Siguiente.
Dos.
¿Puedes bajarme mi gato del árbol?
No hay problema.
Una detrás de otra.
Tenemos que hacer algo. Esto es la guerra.
Noche muy loca. El sábado, Cine sin Cortes en 13.
El seguro de hogar perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si tus hijos no se manchan en la cena, te piden repetir las acelgas y además caen dormidos a la primera. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
COPE Lleida.
Estás informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a Lleida. Ja saps que, de totes maneres, t'acompanyem cada dia des de les 12 i 20 fins a les 2. Comencem aquesta segona part. Avui dilluns 5 de febrer del 2018, hores d'ara, plovent a la ciutat de Lleida amb 7 graus. A punt d'arribar a la 1 i 10 minuts, obrim la nostra tertúlia d'esports. La radiografia ho fem ben acompanyats per Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs apa, ben acompanyats com sempre amb el Xavi Pérez. Xavi, què tal, bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Albert Square. Albert, bon dia.
Bon dia.
Cap d'esport del diari La Mañana. Estava mirant ara que darrerament hi ha molt diàleg, anava a dir, diàleg potser no és la paraula, entre jugadors i públic. Estava veient el vídeo del Griezmann. Que, escolta, amb una contra va frenar, va aturar una mica, el públic el va xiular, i ell, al mig del partit, va manar a callar els aficionats. És una costum extensa, això de fer callar l'afició. Al derbi espanyol Barcelona, el Piqué també ho va fer, al partit anterior, el Camp Nou, també ho van fer el de l'Espanyol. Escolta, jo no sé...
Cristiano, el càmera de televisió.
També, així, també, Cristiano, escolta, no m'enfoques a mi, que enfoca el campo. Escolta, la gent s'està oblidant del que al final és l'important, que és l'esport del futbol.
Bueno, això és la massa social, el que té el futbol i el que ven.
Parlem de casos aïllats, afortunadament, però que n'hi ha, n'hi van a ven.
Bueno, és que al final, de vegades oblidem que els futbolistes són persones privilegiats, que sí, cobren un paston, que viuen com majas, tot el que tu vulguis, però al final són persones. I la paciència té un límit, i al Lleida ho han vist, fa 2 setmanes.
Sí, sí, sí.
Ho van veure a Olot amb Musa, ja. I ho van veure contra el Paradada amb Andrew. O sigui que no cal anar a Cristiano, a Piqué, a Griezmann, que potser és el focus més mediàtic i és el que donarà més la volta al món les imatges. Això passa a Lleida, i passa a molts equips, perquè els futbolistes al final són persones. I de vegades, ostres, parlem del tema del futbol base, dels insults i de tot el que hi ha, que és un problema de base. O sigui, aquí són molt mal educats.
Home, és un problema de base. Ara et posaré un exemple viscut, vull dir que l'explico jo perquè l'he viscut jo, dissabte, camp de al camp municipal Ramon Ferrús, on juga l'Atlètic Segre, per entendre'ns. Partit de primer contra segon de Benjamins, els As. Benjamí A de l'Atlètic Segre, Benjamí A del Mollerussa. Escolta, jo estava darrere, jo estava en un altre partit, però mentre estàvem fent descans, doncs vaig venir a mirar. Estava darrere, i dic, en aquest cas, dic així perquè, vull dir, ho explico jo, ho he viscut jo, darrere de tres mares, del Mollerussa. El Mollerussa va acabar guanyant el partit 1-4, és primer contra segon, per tant, bueno, escolta, derbi, però aviam derbi, parlem de benjamins, de 9 anys, però vaja, escolta, aquelles tres senyores, dic aquelles tres perquè eren tres, tota decisió de l'àrbit la van protestar. Mm-hmm. I quan dic tota, vull dir tota. Fins i tot les que no va pitar, és que la pilota que s'hi ha sortit, que si no ha sortit, un fora de banda a mig camp, que vaja, jo vaig mirar, jo diria que la pilota no ha sortit, que sí que ha sortit la pilota, i no ha pitat el fora de banda. Jo pensava, hòstia, però quin nivell de recriminar que tenim?
Bueno, són mal educats, és el que et deia, són mal educats, i clar, si ja són mal educats amb benjamins, doncs amb infantils, imagina't, i quan arribem al futbol professional ja ens pensem que, escolta...
Clar, si aquí tothom se pensa que el seu fill és un Messi o un Cristiano, i no pot ser. El que s'han de dedicar als pares és a preguntar-los quan acabi el partit si s'ho han passat bé. Punto. No ficar-nos en aquestes guerres, que després passa el que passa quan te fas més gran, vas en un camp de futbol i penses que amb el dret de l'entrada del carnet que tens dret a tot, i no és així. Vull dir, és el que diu molt bé l'Albert, falta d'educació i una educació esportiva que ja se comencen a passar de castany oscur, i això s'haurà de començar a vigilar.
Tenim un problema molt greu. En aquest mateix partit que dius tu, però contra el Bordet, en aquesta mateixa categoria es va expulsar un jugador, no diré de l'equip, per insultar.
Imagina't.
Per insultar.
Un Benjamí,
I quan sortia, que li van ficar tres partits, la mare i alguns pares que hi havia per allí se'n van anar i li van dir, vinga, va, tranquil, no passa res. Però el nen va sortir plorant, i la mare li de, va, tranquil, no passa res, home, és que aquest tio, aquest arbi, no sé què, que ens vam quedar allí, jo estava esperant perquè després jugava el meu, amb aquell partit ni m'anava ni venia, però bueno, fa gràcia.
Ja ho estem justificant.
Juguem molt bé al futbol, perquè és que a part hi ha nens que juguen molt bé al futbol. I parlàvem allí i li vaig dir, hòstia, jo crec que al nen no li esteu fent cap favor, l'acaben d'expulsar d'un partit per insultar i li esteu dient
que no passa
que
res.
No passa res. Jo crec que aquest no és el camí, eh? Està bé intentar consolar-lo, tot el que tu vulguis, però, escolta, mira, a nosaltres ens n'expulsen un, però una tonteria. 0-8, últim minut, últim defensor, fa la traveta, li treu groga, que dius, mira, és igual, però bueno, vas a parar-la, no? S'aixeca, el que rep la falta es queixa, i el nostre li diu, va, calla't, ja sopla, pam, no sé què, li treu la segona groga i l'expulsen. Bueno, pues qualsevol partit va venir cap allí plorant, no sé què, i son pare, dame algo, tal, sempre l'acaba el partit, que fan una cocoleta, una cosa de patates o algo, i son pare li va dir, no, hoy no tienes nada, hoy te has equivocado.
Correcte.
Esto no puede ser.
Sí, no és la fi del món, però ha de saber que allò no ho ha fet bé.
Te has equivocado.
Correcte.
Te has equivocado, i no passa res per dir-ho, sí, és més, és que la feina dels pares és aquesta. Si t'han expulsat perquè t'has equivocat, escolta, que t'has equivocat.
Aprendre-ho.
Aprendre que t'has equivocat per no repetir-ho. Correcte. I no passa res, eh? Perquè tots ens equivoquem.
Ui, tant.
Vull dir, al cap del dia, has de prendre un munt de decisions i la majoria no certes.
Aquesta és una part de la tasca formativa del futbol formatiu.
Clar.
Hauria de ser.
Hauria de ser.
Però és veritat que aquí els clubs tampoc hi poden fer més, amb això, eh? O bé, podríem fer alguna cosa més, però vull dir que...
Jo crec que amb els pares pot fer molta més pedagogia.
Bueno, és que amb els pares no es fa res. Amb els pares no es fa res, des dels clubs. Fixa-t'hi, alguna xerrada a principi de curs i prou, eh?
Els pares s'haurien de quedar...
Algun cartell amb un camp...
S'haurien de quedar al bar a fer un cafè i és un tocabat i que diguin...
Mira, jo en 7 anys, l'única xerrada que hem tingut hi va ser pels porters... en Fem Porters, que és l'empresa aquesta de tecnificació de porters, i amb aquest sí que cada any fan una xerrada amb els pares del porter on es parla doncs, de les peculiaritats de la posició, de la demarcació, de la resiliència que ha de tenir un nen que jugui de porter, però és l'únic. És l'única xerrada adreçada a pares en 7 anys.
Escolta, que m'agradaria, perdó la vergonya, va, si algú té alguna cosa a dir, que ho digui, ni que sigui... Escolta, sí, estic d'acord, 973-279-101, 973-279-101, podeu trucar, evidentment, i intervindre en directe ara mateix aquí a la radiografia. M'enviarà un missatge de WhatsApp, que també tenim número, el 664-526-80, 664-526-80, és veritat que després la gent no sap en quin número ha de marcar, el de trucar és el 973-279-101. M'envia un missatge de text Pérez Roquer i em diu, pregunta-li al Xavi Pérez.
Ja sabíeu que m'he tingut rei i que no em preguntava res.
Si està content amb el seu Madrid.
Sí, molt bé, clar que estic content. El nostre és el Champions. Ja està.
Això és jugar-se-ho tot a una carta, bueno, a una, ja.
Si no faltessin 15 dies o una setmana per jugar a la Champions, l'entrenador no hi seria ja. Per tant, hem d'esperar la Champions.
Sí, però... El Depor ha fitxat el Clarence Seedorf d'entrenador, saps?
Però això és fer-se trampes al solitari. El Madrid, si fos el Barça o qualsevol altre equip, igual que l'Atlètic de Madrid, no, és que ara l'Europa League. No, t'has fotut una patacada que t'han fotut fora de la Champions.
Claro.
Madrid, no, es queda la Champions un equip de Champions. Ja, però és que...
No te la pots jugar, però has d'anar-hi.
Aquí hi ha tios que cobren una millonada. I cobren una millonada... per fer-ho bé a la Copa, per fer-ho bé a la Lliga i per fer-ho bé a la Champions.
Sí, és que la banqueta
va dir que la Lliga l'ha tirat.
I la Copa també.
I la Copa la va tirar l'entrenador, en aquest cas, la Copa, crec jo.
Sí, sí.
L'excusa aquesta de la Champions... és agafar-se a un clau roent, no?
Esclar, és que no hi ha res més.
No, que sí. Clar, ja ho entenc, ja.
Jo sóc el president i avui en dia no hi seria aquest entrenador. Malgrat ha sigut el millor entrenador del món, o ha guanyat tot, però no hi seria. Ara, els clubs aquests necessiten guanyar.
Però Roque insisteix que la Champions no la... que no, que ni la oloreu, eh?
Pues ja, pues bueno. Igual se porta una sorpresa.
Bueno, jo...
haurà de tornar a trucar. Jo, que el que torni a trucar, que gasti diners ells.
Però és que, ojo, perquè, és que clar, és que aquí, sí, el Madrid és la Champions. Clar, aquí ens estem pensant que arribarà el PSG i Zidane tocarà un botó i ja s'ha arreglat tot. Ostres, fot un mes, jo també era dels que pensava que el Madrid, el Champions PSG, pim-pam-pum, bocadillo de tun, i el PSG cap a casa. Però és que van passar les jornades, eh?
Sí, sí, això
no,
és correcte.
I no has guanyat el Leganés, i no has guanyat el Levante, i les sensacions no són bones, i Marco Asensio Balón de Oro se l'ha fumat, perquè se l'ha fumat.
No, home, aquest xaval no té l'any que ve res.
I Benzema porta dos gols.
I Bou és igual, però...
I Cristiano porta 8 gols. I Bale sembla que tornen una mica coix. I Cristiano hasta Cuenca, i Ramos hasta Cuenca, vull dir, ojo, ojo que la patacada pot ser antològica.
Sota, tornem cap al camp d'esports, sí. Cap de setmana, Lleida Esportiu 1, Atlético Baleares 0, i jo llegia un article que m'ha encantat de l'Albert Escuer al diari La Mañana, el que deia la teva padrina. No es pot tenir tot.
Sí, sí, nen, tot no pot ser.
No pot ser.
No,
no pot ser. O sigui,
alguns diran, excusa de mal pagador. Bueno, no, és que és la realitat.
O sigui, el partit va ser dolent.
Horrible. No. Horrible, també els condicionants eren els que eren. Tenim una catifa, però quan plou se mulla. I quan plou molt, pues, arriba un punt que és difícil jugar a futbol.
Ja, però tampoc no eren les excuses de jugar a futbol. Vam sortir amb una emparada mental, que portàvem un quart d'hora, no sabíem on estàvem, ni qui la tocava, ni qui jugava davant, ni qui jugava darrere. A veure, no pot ser. I després de la segona part sembla que s'arreglen les coses, però... Té jugones, té jugadors que la toquen i que poden jugar molt millor que el que vas jugar ahir. I el que passa és que, bueno, a poc a poc, sempre diem el mateix cada dilluns, s'acabarà la temporada i estarem al poc a poc. Però, bueno, malgrat tot això, estem quasi a dalt de tot, també.
Clar, el problema és aquest. Jo també, quan juguem a casa amb aquest 4-4-2, que al final ahir va fer un 4-1-4-1 perquè no se'n sortia i tal, i jo hem parlat aquí, jo trobo en falta algú en banda dreta. Ofensiu. Quan jugues amb Valiente Albistegui, Valiente Musta, Musta Albistegui, són dos fotocòpies, no? Però clar, què passa? Jo també entenc, i veient els moviments del mercat d'hivern, crec que ratifica, doncs que a la porteria hi ha dubtes, perquè a la porteria hi ha dubtes, o no Diego Arriba no ha estat capaç de generar aquesta confiança que en el seu moment generava.
S'ha fitxat un porter.
Campos, o Crespo, o... Jo, que ha fet bons partits, Diego Arriba.
A Campos se li va oferir, no?, tornar.
Sí. No, va oferir ell, el que passa que al final se va liar la troca i no... Però tens un porter que no t'ofereix moltes garanties. Evidentment, el discurs que portes a fora és a muerte con él, però tu has fitxat un sub-20 uruguaya. O sigui, tal. A darrere, Trilles no hi és, sembla que aquesta setmana ja tornarà, i tens un altre central que és Andrew, que tampoc t'ofereix moltes garanties.
Que tampoc no està passant la seva millor època.
Clar. Aleshores, la premissa principal, que és porteria zero, doncs no la tens garantida. Jo crec que això és el que fa que el Badalejo, el cos tècnic del Lleida, doncs surtin tan amarrateguis. No acabin de donar el pas aquest de fer el 4-4-2 amb un tio de banda dreta a la segona línia de 4 com podria ser Javi López o el mateix Leto en el moment en què torna Aitor. I aquí és on ens perdem, perquè el que va passar ahir va ser exactament el mateix que ens va passar el dia del Peralada. Sí. I la solució va ser exactament la mateixa que van fer el dia del Peralada. Llavors, jo crec que és preocupant, perquè és jornada 24 ja, i això no ho arreglaràs. O sigui, la confiança en el porter o en el central no la recuperaràs.
No, ara no. Ara ja vas amb ells fins al final.
O surt aquest mele i resulta que és Ter Stegen, i torna Trilles i tornem al mateix nivell de principis de temporada, o aquests dubtes, aquesta angoixa, la continuaràs tenint. I llavors, això sí és el que a mi... particularment, i entenc que el vestidor també preocupa, perquè escolta, per fer un exemple, a l'època d'Iàquez, tu sabies que allí, que tenies Crespo, Rubio, Molo, Toño, Fuster, amb Alvis per davant, i allà era un balcó de ferro. I allò, en un 95%, et garantia la porteria zero.
Clar.
I això et permetia, doncs, aquest 4-2-3-1, que a partir del Vistegui, doncs, si jugués cap endavant i s'intentés jugar a futbol. Però per què? Perquè te senties segur darrere. Jo crec que el Lleida ara aquesta seguretat defensiva no la té, i això fa que en els partits de casa, sobretot, doncs aquests plantejaments amarrateguis o conservadors, com ho vulguis dir, que al final has de canviar per anar pel partit. Que contra el Peralada no es va sortir bé, curiosament xutant 15 vegades, i ahir xutant 3, doncs surt bé.
Pels resultats que s'han anat donant, que déu-n'hi-do,
fantàstic.
Déu-n'hi-do. Ens hem situat a 2 punts, ja us he de la paraula maleïda, però del play-off, estem a 2 punts del quart. El proper partit és contra l'Atlético Saguntino, que és sisè, és un punt darrere nostre. Aquests ja comencen a ser ara rivals directes.
Bueno, ara tenim Saguntino, Ontinyent, Llagostera i Alcoyano.
Clar, tots aquests estan darrere nostre un, dos punts.
Ho va dir Ribas, ho van dir els jugadors, dir, i és una obvietat, el mes de febrer ens ficarà puesto.
Sí, sí.
Ara
sí.
Comencen el nostre.
No, si guanyem aquests que van tots darrere nostre un punt, dos punts, estarem allí. Si perdem contra aquests, ens avançaran.
El mes de gener era per intentar fer calaix de punts. Clar.
Sí, perquè l'altre ja l'han fet.
Perquè l'altre també l'han fet.
L'altre ja l'han fet, ja.
O sigui, hem complert l'objectiu de fer calaix de diners i hem complert l'objectiu de fer calaix de punts. Val? I, vale, no ens hem despenjat. I el mes de febrer, amb els rivals que hi ha, doncs serà el que ens ficarà a puesto i era si efectivament podem arribar a l'abril doncs aspirant a alguna cosa o a l'abril doncs l'aspiració serà la Copa del Rei.
Escolta, per cert, operació sortida del Lleida Esportiu, teníem previst que avui estigués amb nosaltres el director esportiu del Lleida Esportiu, jo és que ho he intentat per telèfon, per WhatsApp i per correu electrònic i no alguna manera de confirmar i ni tancar aquesta entrevista, però justament avui era per analitzar ja el ja tancat mercat d'hivern. Com valoreu les operacions sortides del Lleida Esportiu? El nom potser més sonat, més mediàtic, ha sigut la sortida de Bojan, a més també se'n va a la Premier, però com valoreu el mercat d'hivern?
Home, aviam, el Lleida ha fet un esforç, no? Un esforç important, i si ara pot repescar uns diners a la venda de Bojan, doncs, bueno, doncs benvingut siguin, no? El mercat està molt complicat a l'hivern. T'has de gastar molts diners perquè et vingui un primer espasa, no? I més a jugar a segona divisió B. Però el Lleida ha complert el seu, no li podem demanar més, jo penso particularment.
Us afegeix una pregunta més a tot el que us he preguntat, és cal esperar el darrer dia a la darrera hora per tancar operacions?
Bueno, pues amb aquestes possiblement sí, perquè
de veritat a vegades jo no sé, eh?
Sí, no, és que a última hora la gent a vegades també baixa les pretensions econòmiques, perquè molts diuen, no, jo vull tant, molt bé, sí, i van passant les hores i allí no arriba ningú i al final els dius, escolta, no tant, una mica menys, no voldries vindre, al final sí.
Albert, hem guanyat o hem perdut com a equip?
Mira, al mercat d'hivern hi ha hagut 528 operacions a segona B.
A segona B, eh?
Segona B.
És una mitjana de 6,5 canvis per equip.
Sí, imagina't, eh?
El Luca Múrcia n'ha fitxat 8 i n'ha fet fora 8. Te parlo de memòria, però crec que menys el Sanse, l'Sporting B, i diria que el Fabril, la resta, tots, i estem parlant de 80 clubs, s'han mogut. Dit d'una altra manera, només n'hi ha 3 que no han fet res.
Sí, imagina't.
Bueno, això vol dir alguna cosa. Pel que fa al Lleida, Lázaro estava sacrificat.
Sí.
Agudo era un tema de decidir o Agudo o López. Ens hem fet mal amb els dos. López té una de les fitxes més altes de la plantilla i jo crec que és un tio vàlid i reconduïble. I Bojan, bueno, pues ha sigut la sorpresa. Sorpresa anticipada, perquè vull dir que se li fa a mitja Espanya i equips d'Europa, pues hi havia Mònaco, hi havia el Brujas, Villarreal, Mallorca, Sevilla, Saragossa, hi havia moltes ofertes per Bojan. El tema és que tots esperàvem, jo, el dia 31, fins a l'última hora, és allò que estàs amb el culet així apret, a veure, que no surti, ja sortirà el juny, pues mira, al final va sortir, no? Bueno, és una operació que entenc
econòmicament
que
és bona.
És bona pel xaval econòmicament i esportivament també, sembla un club de Premier, és bona pel club econòmicament i esportivament, al final Bojan, al que jo li desitjo tota la sort, al final ha jugat 13 ratets amb el Lleida, ha fet 4 partits i després 7 o 8 estonetes i evidentment serà recordat pel gol de
Anoeta.
Bueno, que tingui sort i a veure si ara, tot i que està complicat, doncs aconseguim que la FIFA doni els permisos perquè Bojan pugui acabar la temporada de Lleida, que és el que en principi tant el Brighton com el Lleida Esportiu volen. El que passa que de moment no s'ha pogut fer. Continuem tenint una fitxa lliure.
Sí, és veritat, que es guardaven una fitxa per si alguna lesió es pot fer anar si hi ha alguna lesió, no? Si
no,
la podries fer anar.
Sí. Tu ara pots fitxar.
Però pots inscriure?
Sí, tu pots firmar cap jugador.
Un jugador que no jugui, no?
Exacte. Sempre i quan tingui fitxa professional i estigui a l'atur.
Vale?
De qualsevol edat, sempre i quan tu no haguis omplert les 16 fitxes de majors de 23, que el Lleida no les ha omplert.
Val.
Llavors, podria ser.
Escolta, ens queda un minut i mig. L'11 de setembre, a la mateixa hora, al pavelló, també hi va haver l'hoquei.
Va haver el batacasso.
Escolta, sí.
1-2.
Bueno,
amb el Vic.
El Vic tampoc no era un equip dolent. O sigui, era previsible que pogués vindre a rascar alguna cosa a Lleida. El que passa que estem mal acostumats, no? Però,
bueno, som ambiciosos, tampoc, ens han acostumat clar, així.
Bueno, ja està bé, ja està bé. S'havia de perdre, bueno, pues mala sort. Vull dir, a veure, tampoc no es per desgarrar-lo.
Van tenir un mal dia?
Un mal dia.
Ah.
Mal dia.
Bueno.
Penso que tampoc no... No és per ficar més problemes.
Marcador curt i mira, mal dia. Sí. I la bona notícia és que l'associació lleidatana, 10 partits després, va tornar a guanyar.
Mira.
I a veure, s'ha agafat una mica d'aire per mantenir la categoria.
Sí, perquè ja portava 10, mala ratxa.
10 derrotes portava
molta,
seguides.
No? En bàsquet no va haver lliga, tenim la Copa, en la qual el...
Però va, m'ha guanyat Manresa.
Ahà. I el proper dia 9 és... bueno, el cap de setmana ja torna a haver la lliga. Escolteu, gràcies per estar amb nosaltres. No us mulleu, eh?
Procurarem.
Home, aquí ens mullem, eh?
Bueno, sí senyor, Albert Escobar. Xavi Pérez, Albert Escobar, gràcies per estar amb nosaltres.
Adéu, vagi bé.
Adéu.
Nosaltres arribem a 2:15, busquem les senyals horàries i de seguida obrim la Nacional 240 i obrim l'Úpero, com sempre. Que ja anem camí cap a les dues. Deixeu-me, obrim la Nacional 240, no sé si remant o com l'obrim, però Mònica Carrasco.
Què tal, Ricard Álvarez? Escolta, remant. Puc venir en barca cap a Lleida.
Ah, també
avui.
Plou aquí?
Ostres, sí, prou. Sí,
plou a tot arreu?
Per favor, sí.
Però això és molt bo.
Sí, no, ja va bé que plogui, sí, tot el que tu vulguis, tot el que diem, però això sempre és veritat, no? I és totalment cert que ens feia molta falta aquesta
moltíssima
pluja, que a més està molt bé perquè ha caigut, doncs, molt continuada, no?, durant moltes hores.
Sí, a més, sí, sense fer massa estrany.
Massa mal, entre cometes, no? Una cosa que diem cada setmana, però avui amb més raó, sobretot si ens escolteu ara mateix des del cotxe, sigui la Nacional 240, sigui la que sigui, precaució, no, més. O sigui que és el següent de precaució.
Però moltíssima.
No, però moltíssima, de veritat, que a més justament aquest cap de setmana les comarques de Tarragona ha estat terrible pel que fa als accidents de trànsit. En teníem un dissabte, a més, no?,
sí,
amb dos joves
de Lleida. Sí,
terrible.
Sí.
O sigui que, bé, moltíssima precaució, si us plau. I si no heu d'agafar el cotxe, doncs tranquil·lets a casa, escoltant la ràdio, que s'està molt bé.
Mira, jo ara mateix a la zona de Lleida tenim tranquil·lament a prop d'una vintena de carreteres afectades amb obligatorietat de cadenes, a excepció del port de la Bonaigua, que segueix tancat al trànsit, tancat, que aquest és un habitual, però prop de 20 carreteres, hores d'ara, amb obligatorietat de cadenes.
Importantíssim.
Que
escoltar els consells de la Direcció General de Trànsit, de Protecció Civil. Tu ja portes al cotxe el kit aquest de supervivència, bueno, per la salva, Ricard?
La veritat és que porto... És veritat, això, que un dia ho has de provar, perquè si no t'hi trobes i no saps. Porto unes cadenes d'aquestes que diuen de lona, que vaja, que et trauen d'algun contratemps, però poca cosa més.
I les saps posar, perquè tu,
clar,
jo
això et deia,
les portes, però si no les saps posar no et serveix de res.
Un dia ho he de provar, no ho he provat mai, jo crec que en sabria, crec.
Millor que ho provis un dia que no hi hagi, clar, ni ventisca ni res per l'estiu.
No, a casa, al pàrquing ho
provaré. A casa, això és el que hauríem de fer. Un dia podríem parlar de coses que hauríem de saber,
ai,
no?
Dia.
Per exemple, no sé quanta gent sap canviar una roda, jo crec que poca.
No, perquè saps què passa? Que les assegurances avui et dia et diuen no la canvi, truqui.
Sí, però si et trobes allà... Mira, això m'acabes de donar una idea. En parlarem un dia.
Veus?
A veure quines coses hauríem de saber fer i segur que la majoria no en tenim ni idea.
Segurament.
La 1.33, escolta, de què parlarem avui?
Mira, doncs avui parlarem de la Jove Cambra Internacional, de la de Reus i de la de Lleida. Uh-huh. Perquè jo no sé si tu tens gaire clau, alguns dels oients, exactament quina és la seva història, què és el que fan, no?, en concret. A més, els de Jove Cambra de Reus estan d'aniversari, fan 50 anys.
Doncs mira, ja t'avanço que a Lleida estan a punt.
Ah!
Els faran l'any que ve.
Ai, estem aquí, aquí us guanyen per uns mesos, eh?
Sí, que l'any vinent haurem de tornar a parlar, per tornar a parlar d'aniversari, però sí que és veritat que l'excusa és bona per parlar-ne i per veure què fan i tota la gent que l'integra. Escolta, fem una pausa.
Molt curta, eh?
Curtíssima. Vinga.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
El que su moto duerme en garaje, el que no tiene multas, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662. 900-100-662 o legalitas.com.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día se parque de Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Doncs apa, que anem ja camí cap a les dues. Mònica, ja hem avançat que avui parlarem de la Jove Cambra Internacional, tant la de Lleida com la de Tarragona.
Sí, senyor. De Reus.
De Reus, perdó.
No em creus un conflicte diplomàtic.
De Reus, de Reus. Escolta, estàs ben acompanyada?
Molt, molt ben acompanyada. Te'l presento?
Va.
Mira, doncs tinc aquí al president de la Jove Cambra Internacional de Reus, l'Adrià Gramunt. Adrià, molt bon dia i gràcies.
Molt bon dia, molt bon dia. Què tal? Molt bé.
Que jo estic ben acompanyat, també.
Tu també. Ah, ja ho sabia, que estaves ben acompanyat. Qui tens aquí?
Jo tinc el president de la Jove Cambra de Lleida, el Francesc Lletjós. Francesc, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, gràcies per invitar-nos.
Escolta, per cert, que sempre preguntem, us coneixeu amb l'Adrià?
Sí, home, sí. Fa 48 hores estàvem esquiant junts a les terres de Lleida. Estàvem junts esquiant, compartint un cap de setmana.
L'esquiada de Jove Cambra, concretament.
Exacte.
Mira tu que bé, que de fet l'Adrià ens ha vingut una mica averiat. Per tant,
sí.
Li agraïm doblement que estiguis aquí avui. Adrià, estàs sencer.
Estic sencer.
Què ha passat, Adrià? Què ha passat? Bueno, una corba mal agafada?
Exacte, vaig agafar el rebufo una mica malament i bueno, coses que passen amb l'esquí, però per sort no ha sigut res greu.
No ha sigut res greu, per sort. El tenim aquí, perquè has d'estar molt en forma, Adrià, per celebrar aquests 50 anys que se't gira feina, no?
Tenim moltíssima feina i moltíssimes ganes, que crec que és el més important, i tenim un equip fantàstic, ple d'il·lusió, ple d'idees, i no res, portem ja des de novembre de l'any passat, pues, bueno, amb reunions, amb idees, amb trobades, doncs, perquè la Jove Cambra en general pugui gaudir dels nostres 50 anys, òbviament.
Ara parlarem de l'aniversari i d'aquests 49 anys també, no?, de la Jove Cambra de Lleida. Ricard, però a mi m'agradaria que ells ens comencessin explicant exactament què és la Jove Cambra i què fa, no? Perquè jo crec que a vegades tenim, des de fora, una idea potser poc concreta de què és l'organització i què hi feu, no? O sigui, a veure, per exemple, començo per l'Adrià, va. Sí. Adrià, si ara arriba un extraterrestre i li has d'explicar què és la Jove Cambra Internacional, què li dius?
Primer de tot, el que sempre diem és que no hi ha una definició clara de què és l'entitat. Nosaltres ens definim com una organització, una entitat que estem presents a tot el món, en tots els països, i que és una entitat on ens formen i on tens la possibilitat de dur a terme aquells projectes, aquelles inquietuds, doncs, per ser, pues, una millor persona, fer que la societat sigui molt millor, crear projectes per a la societat, i al fi i al cap, per mi, la Jove Cambra és un món d'oportunitats, on tota aquella idea, inquietud que tu tinguis, doncs, és com una plataforma on tu pots arribar a fer tot allò que tu vulguis i et puguis arribar a proposar.
Mm-hmm. Sí, Cesc està d'acord.
És molt ampli, això, eh?
Sí, jo comparteixo totalment el que ha dit l'Adrià. És això, no? Podríem dir que la Jove Cambra és una xarxa mundial de joves actius, perquè, com molt bé ha dit, és mundial, estem a més de 120 països. Llavors, bueno, per complementar una mica la seva definició, que ha estat molt bé, diguéssim que Jove Cambra està al mig, no?, de lo que és la societat, l'empresa i les institucions. Llavors, amb aquests programes que fem, el que mirem és de adjuntar-les, no?, d'aproximar-les i fer algo comú. Al final és formar joves a través de l'acció de projectes i que aquesta acció serveixi per millorar la societat.
Quina edat s'ha de tenir o quina franja d'edat s'ha de tenir per ser membre de la Jove Cambra?
Entre 18 i 40 anys.
Ah, bon, encara, Ricard, encara podríem.
Sí.
Jo no.
Tu ja no.
Jo ja no.
Jo ja no soc Jove Cambra. Jo justet, ja tenim sènior, cambra sènior, tu i jo.
Bueno, però existeix després el pas posterior.
Sí, hi ha la figura del senador, que és, sí, bueno, és una figura, diguéssim, meritòria per la gent que ha tingut una implicació per tots aquests anys, pues els recompensa amb aquest càrrec, que fan una mica de tutorització del júnior, diguéssim.
Mm-hmm. Tots sou, o sigui, cal ser empresari i emprenedor?
Adrià?
No, diguem que, segons el meu punt de vista, la paraula emprenedor, molta gent la vincula...
És que està de moda, això de l'emprenedor.
La vincula, doncs, a que he hagut de fer una empresa o tinc un projecte al ment. No, és a dir, una persona emprenedora és qualsevol persona que vol fer alguna cosa per la societat, algun projecte, vol emprendre alguna coseta. És a dir, no sempre es té que tenir una empresa o una creació d'empreses. Hi ha persones que emprenen projectes a dins de l'entitat i... Crec que també és una de les virtuts que té aquesta entitat, que no cal ser empresari, no cal tenir una empresa al darrere per poder formar part d'aquesta entitat. És a dir, una de les altres virtuts que té aquesta entitat és que té quatre potes. Nosaltres diguem que les ubiquem en quatre grans àrees: la de formació, la d'internacional, oportunitats professionals i comunitat. I llavors cada persona, doncs, té l'oportunitat d'ubicar-se en aquella àrea on se sent més identificada. És a dir, per exemple, si jo vull formar-me molt, doncs l'entitat et dona les eines per poder-te ubicar dins aquesta àrea.
Mm-hmm. A mi m'agradaria preguntar-vos a tots dos, per posar exemples també, en quin moment us topeu vosaltres, mm-hmm, no, a nivell personal, amb el projecte de Jove Cambra, que és el que us va cridar l'atenció. A veure, comencem pel Francesc.
Per entrar dins de Jove Cambra, normalment, el que diuen els estatuts, que nosaltres ens regim per estatuts, és que t'ha d'avalar algun júnior, no?, algú que ja estigui dins de l'entitat. Però suposo que l'Adri també, en el meu cas, me va avalar una senadora, doncs, perquè era amiga de la meva mare i, bueno, veia que jo tenia una feina que era també un cert emprenedor, no? I li va dir, hosti, pues mira, el teu fill podria encaixar, té aquest perfil, no?, d'actiu, de ganes de fer coses, d'emprendre i tal. I jo la veritat és que vaig anar a una assemblea, vaig quedar una mica parat, no?, bueno, de les coses que s'arribaven a fer, i dic, hosti, pues si jo vinc aquí no m'entero, no?, de tot el que s'està fent. I vaig anar a una primera reunió d'un projecte de l'Aplec del Cargol, que Jove Cambra de Lleida té penya a l'Aplec.
Home, no podria ser d'altra manera.
No podria ser d'altra manera.
I estan fent grans negocis, no?
La veritat és que me vaig enganxar, vaig dir, hosti, això és lo meu. I
a l'Aplec o a la Jove Cambra?
A les dues coses, perquè a l'Aplec mai hi havia anat, vull dir, vaig anar amb la Jove Cambra, no? I també vaig dir, hosti, lo que m'he perdut, doncs aquests anys. I em vaig enganxar de seguida perquè te n'adones de les possibilitats que tens o que t'ofereixen a Jove Cambra. De fet, la missió de la Jove Cambra és això, és donar eines a tots els joves del món per crear canvis positius a la societat. Uh-huh. I això és el que fa.
En el teu cas, Adrià, com...
Jo agafo una mica del que diu el francès, de les eines. A mi m'agafa en una situació amb els 18 anys recent fets, i jo sóc d'aquelles persones que quan va poder entrar a la Jove Cambra, jo ja el coneixia una miqueta d'abans, ja vaig fer el pas. A mi m'agafa en l'impàs d'haver de triar carrera universitària, quina orientació professional agafar, etcètera, etcètera. I la Jove Cambra el que em va permetre és conèixer a diferents persones, a diferents perfils, arquitectes, advocats, relacions laborals, socorristes, etcètera, etcètera, per poder arribar a preguntar-los una miqueta o poder agafar aquelles petites experiències de cada persona per trobar una miqueta el meu camí professional. És a dir, a partir d'aquí, doncs, clar, acabes coneixent a persones, elles et poden orientar, poden donar la seva opinió, i a mi em va agafar en aquest impàs. I a mi, per exemple, l'entitat m'ha servit per donar-me aquella formació que, segons el meu punt de vista, a les universitats no hi és. És a dir, el fet d'anar i saber anar per la vida, aquelles aptituds i capacitats, doncs, a dir, doncs, un curs de formació de com parlar en públic, com liderar, de com ser una millor persona, diguem. I llavors, aquesta entitat m'ha donat un complement extra als meus estudis que bueno, crec que en la meva vida... per ara, doncs, m'ha anat superbé.
Mm-hmm. No, això està molt bé, eh? És una manera de donar també orientació, no? Perquè, a més tu ets l'exemple, si vas agafar, no?, enrolar, si pots dir enrolar, no?, diguem-ho així, als 18 anys, vull dir que encara, no?, has de començar els estudis universitaris i tal, doncs exacte, per guiar-te una mica, i és una mica això que dèieu també de qui t'apadrinen, no?
Bueno, què dius apadrinar? Tenim un projecte aquest any, del 2018, d'un programa que es diu Apadrina una classe.
Sí.
Aprofito que de fer spoiler, en el que un membre de la nostra entitat, doncs, aprofitant una mica la meva experiència, inclús la seva experiència, estem ja acabant de fer un projecte que es diu, bueno, com us he dit, apadrina una classe, en el que el que volem és anar als instituts, sobretot pues, els de batxillerat, grau mitjà, grau superior, on després poden fer el salt a les carreres universitàries, i que ells ens expliquin les seves inquietuds i nosaltres, doncs, orientar-los una miqueta des de la nostra opinió, la nostra experiència, doncs, què fa un arquitecte, què fa un advocat, què fa jo com a recursos humans, per exemple. Llavors, ser algú, una figura més propera. Sí que aquests instituts, evidentment, els ajuden, els orienten, però segons la meva experiència i l'experiència que tenim els que estem en aquest projecte, és com una experiència més des de fora. I el que volem donar és estendre'ls la mà i que ens facin preguntes, que els expliquem quines sortides tenen, quines especialitzacions tenen. Llavors, bueno, crec que estem ja començant a engegar aquest projecte i crec que els hi pot servir molt per aquests... aquests joves.
Mm-hmm, molt bé, molt bona idea. Explica'ns algun projecte que tingueu a Lleida. Francesc, n'hi ha alguna en aquest sentit?
En el sentit d'anar a visitar escoles, no. Vull dir, a veure, és el que dèiem, no? Canvis positius per millorar la societat. Pues, Reus és un exemple claríssim, no?
I
el
tant.
Fet d'anar a explicar, orientar els joves que poden fer el seu futur des del punt de vista de la nostra experiència, que ja som més grans. No? A Lleida ara estem... acabant de preparar un projecte que fem durant fa 6 anys que el fem, que són els Premis Lleidatans. Sí, és un projecte que cada cop se'ns està fent més gran i ja no sé si el podrem abarcar. Per això faig una crida als joves que ens estiguin escoltant si volen formar part de l'entitat, perquè necessitem gent. I són, bueno, com deia, són els Premis Lleidatans. La idea va sorgir una mica d'augmentar l'orgull de la nostra ciutat, de Lleida, perquè a vegades sembla que tot ho concentri a Barcelona, no? I dir, home, aquí ens hem d'estimar una mica més, no? Que Lleida, pues, té figures importants, té empreses grans, té entitats que fan molt bona feina. I aleshores els Premis Lleidatans donen coneixement amb aquests agents, que són pues, empreses, joves emprenedors, entitats socials, grups de recerca, valors en l'esport... I, bueno, ja és un projecte que, doncs, té uns 300 assistents a el que seria la gala. Fem un sopar amb 120 assistents amb totes les institucions, amb les empreses més importants de Lleida. I, des de llavors, és un projecte que el júnior que s'implique va una mica estressat, però és un aprenentatge brutal. No és la mateixa persona abans de fer un projecte d'un pressupost de 5, diguéssim, amb que has de dur 300 assistents, que has de buscar patrocinis per cobrir els costos d'aquest programa, que després no ets la mateixa persona. Com deia l'Adrià, les aptituds que potències aquí, que potser durant la teva vida quotidiana no les potències, no les treu ningú.
Escolta, jo volia...
Fent que sí l'Adrià amb el cap, quanta raó, quanta raó. M'hi he trobat, no? Sí.
Us volia preguntar a tots dos, com us organitzeu localment i regionalment? Com funciona l'organització interna?
Vinga, Cesc.
Bueno, toca tu, no?
Bueno, diguem que una de les altres virtuts que té aquesta entitat és que la democràcia és un dels pilars fonamentals. Diguem que si ens remuntem en els orígens de la creació i la fundació de la nostra entitat a nivell mundial, és pel restabliment de les eines democràtiques. Nosaltres ens basem en una democràcia amb assemblees on tot es vota, on tothom té dret a dir la seva. I diguem que una de les altres virtuts és que cada entitat o cada OLM, cada organització de cada ciutat, el que pretén és fer projectes per la seva ciutat. És a dir, nosaltres, Lleida, Reus, etcètera, se focalitzen una miqueta en cada ciutat, amb la seva junta directiva, les seves assemblees, i un cop en aquest cas dos cops a l'any, una assemblea a mig any i una assemblea a finals d'any, el que ens juntem és un cap de setmana on totes les organitzacions locals de Catalunya queden i fem l'assemblea de les joves cambres, on allí doncs votem, decidim, ens fiquem al dia de totes les decisions que ens afecten a nivell de tota Catalunya en un conjunt.
Sí, de fet, és una cosa que us volia preguntar, perquè, com dieu, no, és treballar també per la comunitat, per tant, hi ha una feina que és local i programes que suposo que són locals, però no sé si hi ha, per exemple, a nivell de Catalunya, alguns projectes compartits, no?, que en aquest cas compartiu Reus i Lleida, per exemple, Francesc.
Sí, aquesta te la puc contestar jo, perquè precisament la Jove Cambra de Lleida aquest any, doncs, farà un d'aquests projectes compartits, que és un projecte emblemàtic de la Jove Cambra, que és l'Acadèmia Nacional. Aleshores, l'Acadèmia Nacional, què és? Que també es fa a nivell internacional, però és un cap de setmana on s'ajunten joves de tot Catalunya, entre 20 i 30, llavors és un cap de setmana de convivència, de formació, de sortir de la teva zona de confort. Es fan diferents activitats i, bueno, se treballa pues, tot el tema de parlar en públic, no?, de gestió d'equips, de gestió de les emocions. Jo he anat a l'Europea, que són 5 dies, i la veritat és que no surts igual, vull dir, te transforma com a persona, perquè és tan intens el que vius durant aquests dies que jo crec que se't queda tota la vida. Aleshores, això és, ara hem d'acabar de tancar les dates, i bueno, quan estigui tancada ja començarem a fer la promoció, i no només poden anar joves de juniors de la Jove Cambra, però està oberta a tots els joves de Catalunya, precisament també perquè s'enganxin a la Jove Cambra.
Deia Ricard, el Francesc ha dit fa una estona, falta gent.
Sí, no, anava a preguntar, és que justament us anava a preguntar això, tant a Lleida com a Reus, si a hores d'ara, aquest darrer any, aquests temps que estem vivint, com que ja coneixeu força gent, quines són les dificultats que esteu detectant que tenen els joves?
Per part de Reus sí que ja hem fet una mica d'autocrítica, i en primer lloc ens costa comunicar, és a dir, diguem que estem millorant una mica els nostres mitjans de comunicació, per això des de fa ja un anyet i mig aproximadament estem treballant doncs, per fer campanyes a les xarxes socials, en les que més funcionen els joves, i després també una miqueta arribar a transmetre què fem i què som. És a dir, si quan li preguntem a qualsevol persona què és l'entitat, doncs ens pot contestar que un, que no ho sap, o dos, que formem part de la Cambra de Comerç o formem part de les joventuts polítiques d'algun partit polític, i evidentment no som ni una cosa ni l'altra. És a dir, una de les coses que té la nostra entitat és que no forma part de cap ideologia política ni està emmarcada en cap partit polític, ni la de Reus, ni de Tarragona, ni la de Lleida, ni de tot el món. És a dir, l'entitat no forma part de cap partit polític. Llavors crec que hem de millorar una miqueta en aquests aspectes, és a dir, transmetre una mica la missió i la visió, diguéssim, en aquests aspectes i arribar sobretot als joves, que és un dels objectius que tenim amb aquest programa que us estàvem dient abans de padrinar una classe, és a dir, ja que anem a ajudar els joves, també comunicar-los tot el que fem, tot el que ens pot aportar i tot el que ens ha aportat l'entitat, evidentment.
I a Lleida, Francesc?
Bueno, a Lleida sempre intentem... Clar, cada júnior és un món, no? I aleshores, potser un júnior que s'apunta a Jove Cambra, pues, bueno, per oci, no? Perquè li agrada fer coses. Hi ha un altre que potser s'apunta per la formació, perquè dius, hosti, pues, mira, a mi això de parlar en públic pues, m'agrada, no? Hi ha un altre perquè s'apunta doncs, perquè fa moltes coses socials, i li agrada molt pues, el fet de col·laborar amb entitats socials, o l'altre s'apunta doncs, perquè li agradaria ser emprenedor, o ja està emprenent, i dins de Jove Cambra pues, veu que pot adquirir eines. Aleshores, nosaltres el que fem pues, bueno, és intentar parlar amb cada júnior i a veure què és el que vol, i dins de Jove Cambra, com que te dona tantes opcions i fem tants projectes, pues és una mica encarar-lo, no? De dir, bueno, pues, mira, pues pots fer això i a poc a poc anar creixent.
Escolta, quanta gent sou, per cert?
A Lleida, ara mateix som actius, som 33.
Uh-huh. 33, i a Reus?
Justament, és moment dels 25 i els 30.
Uh-huh. Escolta, us volia preguntar perquè una de les coses, i de fet n'hem parlat aquí al programa diverses vegades, que feu des de Jove Cambra, són força iniciatives solidàries també, no?
Sí,
no sé
correcte.
Com funciona això, suposo que hi ha algun dels membres que proposa, no? O feu allò pluja d'idees, per entendre'ns, i n'han sortit moltes iniciatives. L'any passat, per exemple, vau anar a campaments de refugiats,
sí,
no?
Sí, exacte, i també llenço una exclusiva que bueno, vam materialitzar, bueno, fins a finals de setmana passada no ho teníem tancat, però, bueno, el Jordi Cervera, que és el company sí. de la nostra entitat, que va liderar aquest projecte d'anar al campament, doncs, bueno, el projecte segueix endavant, ell segueix amb la mateixa ambició i sobretot amb els col·laboradors que hi va anar, i, bueno, està tancant ja perquè una expedició de la Jove Cambra, no només arreu, sinó a tota la Jove Cambra Catalunya, doncs pugui anar entre juliol i agost, durant 10-15 dies, amb els campaments on ell va estar, doncs, bueno, a repetir la fórmula que tant va anar i que tant vam ajudar doncs, als campaments, ajudar, evidentment. I, bueno, aquesta és una miqueta la idea, que el projecte tingui aquella continuïtat. Uh-huh. I, bueno, la idea és aquesta, i el Jordi ja està treballant des de fa un parell de mesos, movent contactes, i, bueno, sembla que la cosa va agafant forma. Costa molt, ens costa molt pel tema de la burocràcia, dels Clar. Permisos de poder accedir a Grècia, sobretot de poder accedir als campaments, amb les dificultats que els governs, doncs, malauradament estan ficant, doncs, bueno, però ell ja està treballant molt dur i esperem que sigui una realitat.
Escolta, doncs, Francesc, et veig aquest estiu a l'equip del Jordi, eh? Anar a mullar-te una mica.
Jo tot el que sigui solidari, i més en aquest tema, que és molt sensible i, bueno, és una vergonya que Lleida també hem de fer algun programa de sensibilització del tema de la immigració. Ja fem altres projectes socials, però aquest en concret és... Bueno, és molt sensible, i segurament el company de Reus, pues, si no hagués entrat a Jove Cambra, potser no hagués tingut l'oportunitat d'arribar tan lluny.
Exacte.
No? Vull dir, és que és això, és a dir, t'obre tantes portes l'entitat que mai saps ben bé on acabaràs. Uh-huh. Vull dir, jo conec molta gent que ha començat a Jove Cambra amb una feina i l'ha acabat amb una altra. Sempre Clar. Millor, lògicament.
Molt bé, escolta, me n'alegro de sentir-ho això. Escolta, ens queden, què, 4 minuts, Ricard?
3 i mig. Per la gran pregunta.
No, un moment, que hem de fer, els haurem de convidar un altre dia, que aquests nois s'expliquen molt bé. Jo crec, avui l'objectiu també nostre era donar a conèixer una mica l'entitat, que la gent no es definís una mica exactament qui sou i què feu. Dèiem que la Jove Cambra de Reus fa 50 anys estan en plena celebració. Bé, a Lleida us toca l'any vinent, Francesc.
L'any que ve, sí.
Escolta, vosaltres, a banda de molts d'aquests projectes que ja m'has apuntat, alguna cosa que tingueu ara, Adrià, bueno, d'aquí diguem, a poc, dins
sí,
d'aquest aniversari?
Sí, sí. La idea de quan es van plantejar la celebració del 50è era de si fèiem un acte únicament, on anàvem fent petits actes durant tot l'any i una gran celebració en un dia puntual. Llavors vam decidir que la motivació i les ganes hi eren, i per què no, doncs, cada mes i mig, doncs, fer un petit acte. Vam començar començar fa 15 dies amb un vermut.
Home, sent de Reus.
Amb els senadors. Realment va ser tot un èxit perquè vam poder aplegar gent del passat, del present i també convidats que s'interessen per la nostra entitat. Vam ser quasi una trentena de persones i doncs, bueno, ja va ser el primer acte. D'aquí 3 setmanes, com no podia ser, una calçotada. Rememorant com se feien les calçotades antigament a Reus, amb la Jove Cambra de Reus, amb les seves peculiaritats i els seus programes. I, bueno, tenim actes solidaris, també, recollida de fons, una kartingada d'un dia de kàrting, que anys enrere a Reus es feia, també volem recuperar, doncs, que tots aquells senadors i totes aquelles persones que van ser membres puguin venir.
Jo aquí m'hi apunto,
no,
també.
Home, evidentment.
I el francès també vindrà.
I com no podia ser d'una altra manera, el 7 de juliol, diguem que és save the date, que dic jo, la data, vamos, que ningú pot faltar, que és la, diguem, el gran acte, el gran aniversari, que, bueno, estem acabant d'ultimar els llocs on poder celebrar-ho, però, bueno, diguem que és una miqueta l'objectiu, fer primerament una petita celebració, reconeixement a tots aquells, aquelles persones que han sigut i han format part d'aquests 50 anys, i després un sopar amb una celebració com toca, amb un pastís, unes espelmes...
Clar, que sí, doncs, i 50,
festa grossa.
50 espelmes,
150, Francesc, tu ves prenent nota que us toque d'aquí poc, eh?
Nosaltres estarem allí, ja ho saben, sempre s'ha d'anar a recolzar les altres OB Cambres de Catalunya, lògicament.
Exacte. Doncs, va, Ricard, fes-ho tu la pregunta, que bueno, ens la contestin en 20 segons.
Sí, ens queda poc. La veritat és que us anava a preguntar què coneixeu un de l'altre, però clar, si ahir van estar esquiant aquí a Lleida.
Van estar esquiant a Lleida, ja, però bueno. Entre...
Escolta, Adrià, què coneixes de Lleida?
Què conec de Lleida? La Seu Vella, evidentment. Els caragols.
Molt bé.
Va per nota, l'Adrià, eh?
La Plec, sí. Òbviament, i un restaurant que tenen a dalt a la Seu Vella que ja m'hi han convidat més d'una vegada, és a dir, els de Lleida són superhospitalaris, i sincerament, no és perquè tingui el Cesc, però al costat, però sempre Reus, Lleida, hi ha hagut molt bon feeling, no només d'ara, sinó antigament també, i, bueno, diguem que la relació és superestreta.
Francesc, ràpid,
què t'ha portat a veure de Reus, aquest noi?
Jo seré breu. A mi de Reus m'encanten els vermuts. De fet, sempre que anem a Reus hi ha d'haver una parada per fer el vermutet. M'agrada molt el Círcol i després també és una ciutat on si vols anar a comprar, bueno, hi ha moltes tendes, hi ha molt ambient pel carrer.
Perfecte. Doncs com va per nota, també.
Sí, senyor.
Francesc Lletjós, president de la Jove Cambra de Lleida, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
I l'Adrià Gramunt, president de la Jove Cambra de Reus. Gràcies.